Collserola és molt més que un pulmó verd a tocar de Sant Cugat. Amb més de 8.000 hectàrees protegides, aquest espai natural acull una biodiversitat amb més de 5.500 espècies registrades en plena àrea metropolitana. Per conèixer millor les espècies que hi habiten, els naturalistes Toni Llobet i Francesc Llimona han creat una nova guia il·lustrada amb més de 800 espècies de flora i fauna. Un treball minuciós que combina il·lustracions detallades amb informació per ajudar-nos a identificar i valorar la riquesa biològica de Collserola. Avui en parlem amb els seus autors. Toni, Francesc, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Com neix la idea de fer aquesta guia i per què Collserola ha estat el primer espai natural d'aquesta nova sèrie?
Jo puc respondre a la primera part.
I tant.
Aquesta guia surt... Evidentment hi havia una il·lusió latent, no consumada, diguem-ne, però tot neix d'una trucada que em va fer el Toni, perquè a veure si ens veiem, si ens trobàvem, per començar, va explicar, diguem-ne, la seva idea, el seu projecte. De fet, és el seu projecte. Aquest projecte ha tingut diferents etapes, ha passat l'època de la pandèmia, és a dir, que ha anat una mica batzegades, però per mi l'inici és aquest. L'inici és, diguem-ne, fa vertigen dir-ho, diguem, abans de la pandèmia. I després, perquè Collserola, per part meva, perquè era necessària també unir el nom de Toni Llobet i les seves guies amb Collserola. Uh-huh. Era una necessitat que inclús tenia jo de que es mostrés Collserola per la seva biodiversitat, però el perquè la primera d'aquesta col·lecció, evidentment, és el Toni.
A veure, aquesta col·lecció, diguéssim, reneix d'una de parts naturals que havíem fet fa 10 o 15 anys. Collserola sempre havia estat una assignatura pendent. Uh-huh. I ja, jo crec que ho havíem arribat a esbossar fa molt de temps, però amb aquesta nova sèrie amb Cossetània Edicions de parcs, bueno, ens semblava que un tret de sortida amb un espai natural, objectivament, amb tant de públic que en fa un ús, uh-huh, com a espai de lleure, però que potser no el coneix prou com a ostres,
com a espai de biodiversitat,
sí,
no?
Sí,
com el valor ecològic.
Però com a joia, no? Que sembla, sí, també hi ha senglars i alzines, no? Però com allò que té un valor en si mateix, doncs, bueno, començar per aquí tenia tot el sentit, com diuen Francesc, van començar abans de la pandèmia, ha estat un part llarg, però era evident que s'havia de fer i que hi havia un gran patrimoni natural que s'havia d'explicar i de posar en valor, no? I d'aquí començar amb aquest títol.
Francesc, has estat durant 35 anys biòleg al Parc Natural de Collserola. Ha estat fàcil sintetitzar tots aquests coneixements en aquesta guia?
Evidentment ha estat relativament fàcil, justament perquè els 35 anys que han suposat, que crec que és el que explica millor el fet d'haver pogut fer aquesta guia, que ha suposat contactar amb molts especialistes que ens han permès, amb una trucada i evidentment amb aquests nivells de complicitat, diguem-ne d'amistat, que podria dir, escolta'm, quines 10, 20, 15 espècies d'abelles o de vespes doncs seleccionaries, una primera. I llavors, clar, el problema és que m'enviava una llista de 200. Llavors, això
d'una manera... De l'espècies en tenim 805.
Sí,
hi ha hagut una capacitat de síntesi.
És a dir,
aquí
té... jo crec que el millor ha estat que durant tots aquests anys ens hem anat creient que Collserola, perquè no ho era, Collserola, perquè el títol de la guia és flora i fauna del Parc Natural, uh-huh, de la Serra de Collserola. Collserola, 35 anys, evidentment, no sé quants, perquè la van passant, però es va declarar Parc Natural 2010. Abans s'havia inclòs a la xarxa Natura 2000, que d'alguna manera premia els espais, uh-huh, naturals que presenten algunes de les espècies que a nivell de comunitat europea es consideren mereixedores, diguem-ne, d'uns nivells de protecció. I d'alguna manera, doncs, a partir d'aquí tot ha quedat com molt ensemblat.
Toni, les il·lustracions són impressionants,
sí,
són meravelloses.
Jo sempre dic que jo em limito a copiar el que és la natura, o sigui que són boniques perquè la natura és bonica. Vull dir que jo sóc un traductor d'imatges, no, a il·lustració, però són boniques en la mesura en què la natura és bonica. També volia afegir respecte a això que deia en Francesc, vull dir, A veure, ell diu que ha estat fàcil, però precisament que Collserola és l'espai natural, potser, bueno, m'atreviria a dir, de fet, esmentes després el tema de la quadrícula, que és interessant, però sí. Vull dir, del que se sap més coses. Per tant, la feina, per mi i per a nosaltres, al final és dolorosa, és de caps que han de rodar perquè no hi queben. Vull dir, has de fer un treball
un
de síntesi.
Un sacrifici, no?
Com que tot ens agrada, no? I cada especialista li agrada, ostres, només 12 líquens, no? Però, bueno, ja és alguna cosa, no? Per tant, és un equilibri entre aportar coses que el gran públic poder no coneix i fer una supersíntesi.
Quina és la cosa que ha costat més de síntesi?
A veure...
Si és que es pot triar.
Mira, a veure si amb això que us explico, que de fet és un dels arguments que han estat, que han estat sempre sobrevolant en tot el procés, es podia haver fet una guia que d'alguna manera o una més senzilla de les feines que ha fet el Toni, però no volíem fer estrictament una guia de les espècies que es coneixen, uh-huh. que la gent ja sap que pot veure o no veure, però que ja sap que hi són, i hagués quedat una guia neta.
El Cerdà, la Mallerenga, l'Alzina i el
Pin Roig, no? I les Mallerengues pels més allò una miqueta més interessats, d'acord? I llavors, evidentment, hi són, però encara que sigui, no sé si és una frivolitat o no, però jo crec que quedarà clar el sentit, vam voler incloure, i aquí sí que em va agradar donar-li feina al Toni, uh-huh. de posar algunes d'aquestes espècies gens mediàtiques, ínfimes a nivell de mida, algunes que són endèmiques de Catalunya, perquè només s'han trobat a Collserola, segurament perquè només s'han buscat a Collserola, i aquestes que, bueno, són un insecte, un cuc pla aquàtic...
No són les més sexis, però no tenen el seu valor.
A veure, els companys que les han trobat, bueno, estaven neguitosos, finalment les dibuixarà,
sí, les
i les
no,
ha dibuixat.
No?
En aquest sentit, no sé si està equilibrat o no, però que sí que es pot explicar amb aquestes dues aproximacions. Guia de divulgació del que hi ha, donar-ho a conèixer, i guia del que volem que es tingui present que hi és.
Ara aprofito que fas aquesta reflexió. Ho dèieu al principi, Collserola és un espai molt freqüentat per excursionistes i esportistes. De fet, aquí hi ha un gran públic objectiu per aquesta guia, perquè és un espai molt concorregut. Creieu que la gent coneix prou la biodiversitat d'aquest espai, o que això pot ser una porta d'entrada a conèixer la biodiversitat i tota la riquesa de fauna i flora que tenim a l'espai?
A veure, sobre si la gent ho coneix o no, en Francesc ho sap molt més perquè ha estat 35 anys treballant al parc i ara us ho explica. Però jo el que sí que crec que pot ser el mèrit de la guia és que, com que abasta tants àmbits, potser algú li atreu perquè veu les primeres pàgines de bolets, diu, ah, mira, ostres, bolets, facilons, no? O ocells, que és el que a molta gent li agrada, i d'aquí els intoxicarem, no? Els escamparem el virus per altres... Ah, no m'havia parat mai a pensar que també hi ha llagostes, no? Saltamontes, saltamartins, grills... Per tant, el valor és que amb uns elements que tothom coneix, també l'esportista base, podem intoxicar-los, no? Mostrant altres coses que mai s'havien parat a pensar que existien i que mai haurien arribat a les seves mans. Però si els coneixen o no, ho saps més tu, Francesc.
La guia se la miraran. Se la miraran perquè és molt maca. Evidentment, tot això ja està estudiadíssim, diguem-ne, que hi cap totes qualsevol tipus de ronyoneres, motxilles, les que estiguin
avui en dia. És fàcil de portar,
perquè,
eh?
Perquè tot
i
això
no és molt pesada.
Va evolucionant també, no? Abans era la motxilla alpina, ara són... llavors es portarà, és maca, a nivell familiar, a nivell del passejant solitari, també, per què no, del ciclista. També és veritat que en aquests anys he vist molts passejants, molts esportistes amb auriculars, per exemple. I aquesta imatge, aquest també es morza, entens? També para i també s'ho mirarà. És a dir, que no sé si es buscarà o es prestarà atenció directament, se'ls anirà a buscar, però sí que generarà interès, curiositat, pel fet de que és maca. És que la veritat és que és molt maca.
De fet, en tenim la prova, tenim la guia aquí sobre la taula. Abans teníem la tertúlia ciutadana I quan els he comentat que ara tenia l'entrevista, els tertulians no marxaven de l'estudi, per això han començat més tard, perquè estaven bocabadats, van obert per casualitat a la part de les papallones nocturnes i diurnes, no? Entre d'altres. És una oportunitat, deies, Toni, no?, que hi ha potser espècies menys sexis, em sembla que els hi has dit, no?, com alguns cucs, alguns invertebrats. Potser és una manera també d'acostar-nos i estimar una mica més potser aquests insectes que potser no són tan agradables i tan macos com alguns mamífers.
Curiosament, els teus convidats en marxar ens deien, home, però tot això es pot veure, jo, clar, no pots veure tant els senglars o les guineus o les serps o animals de cert volum o certs ocells, però en canvi molts dels invertebrats o dels fongs o dels líquens són de més bon trobar. I una cosa que també ens hem de normalitzar i que amb aquestes guies passa molt és que els nens sovint no tenen els, no, la mainada, no tenen el prejudici de que una llagosta o una libèl·lula o una papallona no és interessant, vull dir, bueno, desperta l'interès també a una dimensió de la natura que no és només la de la gran espècie, sinó també dels petits animalons o fins i tot les molses i els líquens, i per tant, sí, té aquesta funció d'anar més enllà del que deia en Francesc, de les grans espècies, algunes de les quals al final tampoc potser les podràs veure, no?
Jo a nivell diguem-ne de senglar, evidentment parlo des de fa molts anys, no? Però així el que podríem dir senglars al bosc, per tant, individus que en diem no habituats, n'he vist poquíssims.
Sí, sí.
De dia n'he vist poquíssims, i alguns me'ls he trobat allò de sopetón, i ens hem espantat els dos, per la sorpresa. Una altra cosa és ja tot el que ha passat, que això també tenim molta responsabilitat tots plegats. Mm-hmm. I esquirols, per exemple, que el tenim aquí, jo quasi que no vaig, com ho va comentar, aquí està, esquirol, com li diríem, la primera plana,
l'entradeta,
però l'esquirol, que tothom el pot associar com una espècie pròpia de collserola, doncs no em pregunteu, pregunteu, però no sé per què n'hi ha tan pocs ara a collserola, des de fa uns anys. És a dir, que com diu el Toni, les espècies petites poc conegudes, curiosament, són molt fàcils de veure.
Sí.
Amb la guia seran fàcils, diguem-ne, de generar interès. Sí. I a part dir una altra cosa, hi ha gent té petó, és a dir, hi ha gent que s'il·lusiona moltíssim, doncs, deia allò dels líquens, per les molses, per les papallones. El Toni tenia especial interès en donar força a les papallones nocturnes, que estan en general poc representades. També n'hi ha la tira, i aquestes quan les veus molt bé, perquè les veus de dia i estan endormiscades, per dir-ho de manera més que planera. És a dir, que sí, a part, les plantes, les flors, no fa vergonya, perquè ja no estem per passar vergonya, però hi ha hagut, no la guia, perquè és molt recent, però sí que amb alguna de les proves o de les maquetes, doncs, que anava rebent, doncs em feia il·lusió acabar de mirar sobre el terreny, doncs, aquella labiada, i no pas per buscar-li faltes, però per acabar de provar la utilitat. I en aquest sentit, ja ho he dit que eren maques les il·lustracions, però són útils. No són útils perquè són científicament encertades, o no sé com voldries dir-ho.
Hi ha alguna part que t'hagi fet especial il·lusió, Toni, a veure, poder il·lustrar?
A mi el que m'agrada especialment, que potser no hi hem fet incís, ja a les pàgines introductòries, són només una dotzena de pàgines, que hi ha els paisatges idealitzats, no?, que són una combinació que faig en base fotogràfica d'un collage del paisatge ideal amb les espècies principals. Sembla un jardí de l'Edén, perquè tens una imatge d'una pineda on hi són tots alhora, perquè evidentment fa falta, però aquestes imatges que em van implicar diverses visites per fer les sessions fotogràfiques amb la llum adequada i això, per mi és la part de la guia que és més suggestiva, perquè això et mostra tot o el gruix de les espècies principals que pot haver en un ambient i t'indica i et serveix com d'índex per després moure't per la guia i saber on localitzar-les dins de la guia. Però al final moltes d'aquestes espècies, evidentment no simultàniament, però en una passejada en silenci, des de primera hora del matí, a ritme de natura i no d'esportista, tot i que caminar també es fa esport, eh? Vull dir, moltes de les espècies que apareixen allà que dius, home, això és una enganyifa, tantes coses alhora no hi són. Moltes les pots veure, no? A la riera, doncs, la cuareta, l'oriol que passa per sobre, vull dir, i aquestes panoràmiques són com una mena de suggestió del que podries arribar a veure en una, dos, tres, quatre passejades, no? Amb calma. També és, hòstia, és una invitació a baixar el ritme, eh? Vull dir, a no córrer, a no desconnectar del tot, el que deia els auriculars. Hi ha tota una dimensió sonora que en Francesc també coneix especialment i que també les descripcions dels ocells hi entra molt. Hi ha tota una dimensió sensorial de viure, no?, coll sobre l'home, una mica de calma, que també vol ser d'alguna manera una invitació a això.
És així com us agradaria, permeteu-me la paraula, no sé si és la més encertada, que es consumís o que ens acompanyés a aquesta guia, amb aquestes passejades amb calma, amb tranquil·litat, a gaudir-la, que de fet és una guia que podem allargar durant molt temps, no?, perquè cada passejada ens permetrà descobrir a través d'aquests mapes, descobrir algunes espècies de flora i fauna, en altra època de l'any unes altres, i depèn de l'indret del parc natural que passegem.
Em quedo amb la paraula, tot el que vol, calma.
Sí.
No l'he llançat jo, però evidentment està clar que és el missatge que sí que compartim, i tant que sí.
I ho transmet, sí. A través de les il·lustracions i els textos, transmet la...
Jo vull fer, perdoneu, una matització, no vull seguir amb el tema aquest dels escenaris.
Últim minut, aquesta, el que vulguis.
Aquesta aportació del Toni, això que tu li dius escenaris?
Sí, aquests escenaris.
Escenaris. Que de fet és un avanç del que tota la vida, ja dels anys 80, eren els pòsters, dels Reis del Montseny, de tal, ambients de la... a partir d'aquesta base fotogràfica, i clar, et dona una proximitat, és a dir, tu creus molt, és idealitzat en el sentit, més que idealitzat és un esforç de síntesi, de recull, però evidentment et possibilita, diguem-ne, aquest ser-hi i engrescar-te a anar-hi també, no?
Francesc, Toni, hem arribat al punt de les 11 i ens han quedat molts aspectes per parlar d'aquesta guia. Nosaltres convidem a tothom que vagi a la seva llibreria de capçalera a buscar-la, perquè podrà gaudir d'aquests textos, d'aquestes il·lustracions meravelloses i de passejar amb calma, us agafo la paraula, per Collserola i gaudir de la flora i la fauna que tenim a tocar de casa. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i tot.
Gràcies.